A les pel·lícules, les dones amb una copa a la mà són símptoma de glamour, però només a la ficció.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
L'alcoholisme afecta dones i homes, però les raons per les que hi arriben, el seu consum i la seva rehabilitació són molt diferents i encara falta molta perspectiva de gènere. Les dones utilitzen l'alcohol per tapar el dolor, per suportar situacions que els fan mal. Físicament són més sensibles a l'alcohol i les conseqüències de l'addicció són molt diferents. Quan un home es rehabilita, és un heroi. Quan les dones es rehabiliten, la societat continua veient-les com a dones amb problemes. Hi ha estigma en la seva addicció, hi ha vergonya i por, i sobretot van tard a rehabilitació perquè es dediquen a la cura dels altres i prioritzen la vida de les persones a càrrec abans que la pròpia. Calia fer-ne un Dones i Dies. Comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Mònica Jiménez és directora de GENA, un centre privat de tractament per les addiccions com l'alcohol o d'altres drogues que molt sovint van associades. La Mònica és un exemple emocionant d'èxit. Va començar a beure de jove en entorns d'oci, com ho fem moltes, i es va autoingressar quan tenia 31 anys, després d'anys d'addicció a l'alcohol i altres drogues. Va passar per 4 centres de rehabilitació i no s'adaptava de bon començament. Amb el temps es va adonar per què. Perquè la rehabilitació estava feta només per homes. Tot i així, se'n va sortir, es va rehabilitar, va estudiar, es va fer psicòloga i va acabar muntant el centre GENA, un centre de rehabilitació amb perspectiva de gènere. Mònica Jiménez, benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
Quan te n'adones la teva situació? Tu venies d'una vida, podríem dir, convencional, en el sentit que havies estudiat una carrera,
sí, sí.
Estaves estudiant empresarials, venies d'una família que es dedicava al món de l'empresa, i hi ha un moment que fas un clic i dius, necessito ajuda, no? No sé si en aquell moment tot això passava, podríem dir, en un context festiu, o no sé, o arriba un punt que ja no és festiu perquè tot es barreja.
Arriba un punt que ja no tot és festiu. Durant anys de la meva vida, anar cap a l'alcohol, i en el meu cas al policonsum amb altres drogues, era una cosa que estava barrejada amb una qüestió que era social, no? de sortir de festa, en èpoques més de joventut, però arriba un moment d'aquell procés on començo a consumir jo més en solitud i el moment en què entenc que necessito ajuda encara tarda una mica més. És a dir, hi ha un impàs intern on jo noto, això ja no és ni mig normal, però em costa dir-ho cap enfora i em costa cert grau d'anys, perquè ens entenguem.
Clar, tu ingresses als 31 anys, sí. Però l'addicció quan comença? O el consum?
Podria dir-te, el consum en si mateix comença a les adolescències, com en qualsevol altra persona. Jo sóc d'aquelles que pensa que el debat no és per què comencem a consumir, ja que vivim en una societat on el consum i el consumisme està vist positivament, i en termes d'alcohol ni te digo, perquè és la nostra droga legal. El tema no és aquest, sinó el punt d'inflexió quan vols parar de consumir no pots. Quan jo demano ajuda és més endavant que jo no té això, perquè demanar ajuda per mi, i entenc que per moltes altres dones, significava admetre que tenia una problemàtica amb l'alcohol i les drogues, i també sentia d'una manera que llavors no comprenia que jo seria un problema a nivell familiar molt més gran que si fos el noi de la família. Jo tinc un germà més gran i pensava això de sabrar d'una manera estranya, i això impedia que jo pogués demanar ajuda des de quan ho vaig notar a quan ho vaig fer-ho, que van probablement 3 o 4 anys de decadència.
Hi ha un estigma molt gran pel que fa a les dones, no? Per què creus? En què està associat i per què no se'ns permet això, no?
Bueno, amb els anys i també amb el fet de que avui dia sóc una persona especialista en això, que és la meva professió, no només el meu recorregut, et diria que l'addicció en si mateixa sí que és una disrupció social. És allà, per gèneres, tothom està malament vist, ¿vale? Perquè la societat no espera dels seus membres que emmalalteixin d'addicció. Esperen que consumeixin amb control. Llavors, això està estigmatitzat per tothom, però la dona se surt doblement del rol de gènere. Se surt per això, no? Per ser una disrupció social, i se surt perquè dintre dels mandats nostres no està liar-la així de parda.
Està cuidar els altres, està cuidar els altres, tenir com també una actitud més obedient, podríem dir, sí, que no és activa, que no fa, no? No d'acció, sinó de...
Llavors, des d'allà hi ha una doble penalització social i des d'allà també hi ha aquesta invisibilització, no? Hi ha que tardem molt més en poder demanar ajuda perquè sents que alguna cosa anirà sobre tu i ho saps des que ets ben petita, perquè la socialització de gènere és una cosa que comença només neixes.
I d'aquesta estigmatització que dèiem vol dir que també t'amagues, no? Quan consumeixes moltes vegades, és a dir, no és una cosa que fas davant de la gent. I això fa, m'imagino, que la situació empitjori, no?
Sí, clar, és bastant típic que l'alcohol estigui amagat per casa, que el consum sigui a casa i a soles, i quan van a situacions socials que intentin no veure absolutament res perquè senten que poden perdre el control, l'home és més disruptiu, ¿vale? Té més permís i, per tant, l'alcoholisme masculí es dona als bars, es dona de cara a la societat, es dona dintre de qualsevol entorn social i veuen sense control, perquè emmalaltir-se d'addicció és això, és no tenir control, i les dones fan una cosa molt diferent, no? Que és intentar que de cara a tothom
no
els hi passi. De cara a
l'aparador, no?
Clar, no els hi passi. Llavors s'acaba passant molt a casa de manera molt amagada, sense poder comunicar-ho cap enfora. Per tant, això també fa que tinguis menys permís per dir-ho, i en dir-ho, en no poder dir-ho, menys permís per poder anar a recuperar-te abans. I've waited many years, every print I left upon the track has led me here, and next year it'll be clear this was only leading me to that, and by that time I hope that you... Hem parlat una mica de la teva història, però saps que estem en un programa feminista i clar, i tu, a més, tu et dediques ara a tractar altres persones i ajudar i a fer teràpia, i tu has convertit tot això, ara parlarem de la teva història, que és molt emocionant, no? De passar de ser addicte a passar a ser una persona que ajuda els altres, no? Però creus que hi ha algunes situacions que porten a les dones a l'addicció i concretament a l'alcoholisme? És a dir, perquè tu em parlaves l'altre dia que vam parlar una mica i em deies la feina que s'ha de fer és veure les històries de sota, les relacions que tenen. L'addicció a vegades comença també perquè són víctimes de la violència de gènere, i la violència de gènere assumida com un ventall molt gran de situacions. Explica'm una mica això. Bueno, podríem dir que en les addiccions masculines, en l'alcoholisme masculí, això té més a veure amb estar socialitzats d'una manera que el plaer és molt central, i per tant evadir-se a través del plaer i en la seva màxima veure és una cosa que tothom pot entendre, que és una cosa que, bueno, et dona el puntillo, que desinhibeix, que et dona plaer, doncs en la seva màxima arriba a la patologia. En les dones, evadir-se del dolor, ¿vale?, és una cosa més central en les addiccions femenines i en l'alcoholisme femení, i això significa que acaben sent resultants les malalties d'addicció femenines d'una història de vida molt concreta, on les violències de gènere, els abusos sexuals, les violacions, certes realitats traumàtiques a nivell de sistema familiar, on el pes de la família ha caigut sobre elles, les solituds, maternant, per exemple, és un punt d'inflexió meravellós que tu veus, on el punt d'inflexió en moltes d'elles ha sigut maternar, i no en si mateix per ser mares, sinó per sentir-se molt soles sent mares.
El postpart també és un moment on això pot passar.
Clar. Llavors, l'alcoholisme femení està molt més vinculat al fet de que hi ha un patir molt concret per viure en una estructura patriarcal, no? I l'alcoholisme masculí està molt més centrat en una manera de socialitzar-se a si mateixos, intentant entendre's com que el plaer és un dret masculí, i al final, en la seua màxima, doncs, l'addicció és una cosa que pot eclosionar. Vale? Llavors, si entenem això, són punts de partida de construcció i de realitats.
I també de com us hi acosteu, no? Clar. Perquè no us acosteu tant, potser, per la quantitat d'alcohol que prens, sinó per explica'ns la teva història. Les dones necessiten parlar, no? Que és una cosa que també em deies, no?
I construir coses diferents, vale? Perquè quan hem de reconstruir en els homes amb problemes d'addicció la seva relació amb si mateixos, amb el plaer, amb les violències, generar moltes més eines emocionals per poder anar a la vida d'altres maneres que no siguin tan disruptives, amb les dones hem d'anar sanant processos traumàtics i després els hem d'anar ajudant a construir una cosa que no està construïda, la socialització de gènere femení, que és l'autoestima de gènere. Nosaltres no existim, existim en relació als altres. Vale? Existim sent bones filles, sent bones parelles, sent bones mares. Existim en allò que és relacional, però no tenim una autoestima pròpia. Llavors, si això no es pot construir durant el procés, no és una indicació terapèutica. Quan jo feia tractament, quiérete más, era una cosa que me decían. I que ella,
sí, per absurd. A mi em fa molta gràcia, no?, quan em diuen això. Estima't més,
sí.
tingues més orgull, no? I dius, com es fa això?
Com es fa això?
Que és una bomba d'aquestes de la piscina que vas inflant, com aquell que infla un...
I això és una cosa molt dita, vale? Des de processos sense perspectiva de gènere, perquè està pensada per processos que acollien homes en la seva gran majoria, on està centrat en si mateix, és una cosa que ja fan en la seva construcció de la masculinitat.
Tu ara ets mediadora, psicòloga, experta en gènere i en addiccions, és a dir, has fet tot un procés, però tu quan et vas autoingressar als 31 anys, el primer que notes és aquesta falta de perspectiva de gènere en els centres.
Jo sóc una mica filla de quatre centres diferents. Jo he anat pensant quina part era meva, no? De falta d'adaptació, de negació de la malaltia i de no poder acceptar l'ajuda, i poca, vale? Perquè quan jo vaig ja a demanar ajuda, ja vaig pagar el preu a nivell familiar, per tant ja estava interessada en poder rebre-la. Però la meva dificultat tenia molt a veure amb que jo no m'acomodava. Els processos d'ingrés, jo vaig patir dos, cap dels dos va ser fàcil per
mi. Tu vas dir que un, per exemple, vas entrar i el primer que van fer és incomunicar-te. I això, per una dona, és fatal.
En els dos tipus d'ingressos que van ser diferents. Jo vaig estar ingressada a un centre que era el primer centre que vaig estar ingressada era privat, i l'altre també era... Vaig entrar per la via privada, però era un tipus d'ingrés que es diu comunitat terapèutica, que té molta subvenció a nivell estatal. I tots dos, en el moment en què jo ho vaig fer, van acollir vies d'incomunicació. Això està pensat pels homes. Vale? I té a veure amb centrar-te en ti, vale? Em quiere-te más. I està pensat perquè en els homes es desenvolupa des que són ben petitons una subjectivitat que es diu jo-jo, i en les dones una subjectivitat que es diu tu-tu. Llavors, a mi això em va fer molt de mal. Jo sentir-me incomunicada, que ja em sentia supermala filla, supermala filla per haver sigut drogodependent i supermala parella, no poder accedir durant dies i dies seguits a comprovar que en el meu sistema, tot i estar molt enfadats amb mi, continuaven a l'altre cantó, a mi allò és que no va formar part de la meva millora, va formar part del meu emmalaltir-me. De fet, no vaig tolerar bé cap de les dues situacions d'ingrés. Cap de les dues.
Clar, perquè et senties com abandonada, no?
Bueno, i molt espantada.
No hi ha ningú,
perquè
a l'altra banda.
No podia fer aquella comprovació. Tenia por a perdre que, per l'altra banda, la meva parella en aquell moment o la meva família tallessin la relació amb mi. Si hem entès que estem socialitzades en relació als altres, tallar aquesta relació amb mi per mi significava deixar d'existir. Per tant, no solament no millorava, sinó que empitjorava.
L'alcohol, per això, podríem dir que mai va sol, no? O no sempre va sol, oi que sí?
Jo penso que hi ha dues drogues, no només l'alcohol, que podem destacar, i són les dues drogues de curs legal. Vale? Una d'elles l'alcohol i l'altra les benzodiazepines. Vale? Que són segurament en les que...
Si mirem... Ansiolítics, tota aquesta colla de medicaments, podríem dir, que intenten calmar el sistema nerviós. No?
Sí, on les dones quan van als metges a intentar expressar malestar per la vida, moltes d'elles, doncs això, filles de les violències, de les decadències a nivell social on estem, al final som les que estem més perjudicades per un sistema que és patriarcal i capitalista. Sempre
I també
estem a la
classista,
cua.
No?, en aquest cas, perquè l'alcohol és barat,
sí,
en general,
sí.
No?
Bueno, i és de més fàcil accés, clar. És a dir, dintre d'allò que ja estàs fent d'una manera que no tindries que fer, anar a comprar una ampolla d'alcohol és una mica diferent a la mirada del barri, perquè ens entenguem, perquè la pots comprar per tu, pel teu home, per una... i pots dissimular-ho, així t'acabes veient anar a buscar altre tipus de drogues on hi ha cert grau, doncs, de risc a l'hora d'aconseguir-les. ¿vale? No necessàriament no hi ha un consum d'altres drogues, només que solen ser les parelles de les dones addictes les que fan provisió d'aquestes altres drogues. Perquè per nosaltres anar a puestos com molt obscurs a buscar drogues de tipus il·legal és com posar-nos més en risc i estem totes educades per saber...
Vols dir que determinades parelles ens porten a l'addicció?
Sí, sí, sí. De fet, quan fas treball amb dones, ser molt, molt, molt insistents en construir unes mirades diferents sobre allò que ens atrau. Estem parlant de relacions heterosexuals. Sobre allò que ens atrau dels homes, quin tipus d'homes ens agraden, és tota una feina transversal també en relació a poder treballar, a fer bons treballs amb dones.
Em parlaves de les parelles, importantíssim, però també moltes d'aquestes dones, com sempre, són les dones que tenen cura, que es dediquen a altres persones, mm-hmm. que tenen persones al càrrec, no només fills, pares, germans, etc. No? Això també influeix, m'imagino, a l'hora de dir tinc un problema, no? Perquè si vas a dir-ho, deixaràs de poder cuidar aquestes persones. Això és un pes molt gran.
Sí. Es requereix a vegades, demanen una intensitat de tractament de tens que vindre tots els dies, ¿vale? Que implica deixar de cuidar. Hi ha què fan les dones? Posar els altres per sobre d'elles mateixes i...
No, és que jo què faré?
Clar, i acabar entenent, no puc deixar de cuidar. Tot i que sigui imprescindible cuidar-me a mi perquè m'estic matant d'això, m'estic morint d'això o això està empitjorant-ho tot. No poden escollir-se a elles mateixes per sobre de la cura dels altres. Llavors, què fem nosaltres? Què sabem des de l'especialització en gènere i drogues? Que has de dissenyar entenent això, entenent que necessitaran una intensitat més baixa però només per poder fer una feina més transversal, que és ajudar-les a que es posin elles damunt, vale, de l'autocura primer i de la cura dels altres. És una cosa que has d'anar construint, que no poden escollir al principi. Vale? Assumint que si són mares, tenen que poder maternar, perquè decidir que podran deixar que el pare entri i ho facin sense culpa és una cosa que ho faran després, dintre del procés ho aprendran.
Però
ho poden fer
d'inici, clar. Yeah. Tot i que hi ha situacions també que em comentaves de custòdia, de separació, etc., on també quan les dones decideixen deixar de beure es llegeixen com a males mares, és a dir, pot ser que perdin custòdies per això, encara que estiguin fent tractament.
Clar, això forma part de la por, a tenir que admetre tinc una problemàtica. Quan som mares tinc una problemàtica i entro en un centre implica una realitat a nivell mèdic i una realitat d'acceptació de l'alcoholisme en si mateix. Ho estàs acceptant en tant en quant estic acceptant el tractament. Per... La societat acaba mirant a l'home addicte, que és el que té permís per emmalaltir-se d'addicció, l'acaba mirant com un heroi. És molt atractiu tenir un home que està fent tractament. De fet, van cap enfora, explicar-ho cap enfora, i moltes dones reaccionen molt positivament.
Ai, que bé que hagis deixat de beure, no?
Oh, i quina,
sempre se celebra, és com allò de... I cuina i tot, eh?
Sí, sí, això. Vale?
Ha deixat de beure i cuina i tot.
Això, no? Llavors, és que és fantàstic aquest noi. Atractiu, vale? Per moltes dones que aniran cap a aquest home que s'està tractant a fer el que faci falta perquè estigui bé, perquè és super atractiu el fet de que es fa càrrec de que té un problema, no? Per les dones, això ens torna a posar a la cua de... Vull dir, tu vas por ahí acabant admetent, no? Jo sóc una alcohòlica i estic fent tractament i les coses no... El món masculí no mou cap allà com, ala, que xuli, sinó com una dona amb problemes.
Vale. Corro.
Exactament. Llavors, des de la legalitat també hi ha aquesta mirada, no? És admetre que tens un problema d'alcoholisme posa en qüestió quant de bona mare pot ser. Admetre que tens un problema d'alcoholisme el que et posa és camí del ser el bon pare.
El centre Jana, que tu dirigeixes ara, per exemple, em deies, el que em frapa més és que moltes vegades aquestes dones que venen a tractar-se, després de tot el que significa, el 90% venen soles. Mm-hmm. Això és molt bèstia.
Sí.
Venen soles perquè les han abandonat pel camí, perquè els altres no se'n fan càrrec, perquè elles pensen que no les entendran i, per tant, prefereixen fer-ho soles? O sigui, hi ha barreja de situacions, imagino, no?
Pues per tot el que acabes de dir, depèn de la dona, però hi ha dones que venen soles, fan la informativa i accepten la proposta, i quan ja han fet una miqueta de camí, llavors ho diuen, perquè el que faran és donar el problema i la solució alhora als sistemes familiars. Aniran a comunicar, ja, però tranquis, no?, que jo ja he posat solució. Hi ha altres que tot el seu sistema familiar han rebut la informació de tinc aquest problema i van soles i diuen no fa falta que m'acompanyeu. I la família diu, vale, i es queda tan panxa. Puc dir que hi ha molta vergonya per part de la dona.
Vale?
I a vegades, tot i que algú faci un petit resquici molt lleuger d'aniré a acompanyar-te, bloquegen des de... Em sento jo molt avergonyida.
I quan són parelles? Les parelles, com dèiem, que en aquest cas tampoc estan fent molt bon paper, diguéssim.
Et diria que quan és la parella la que ha d'acompanyar o estan en parella, en les parelles que són heterosexuals, molts homes saben, evidentment, de la problemàtica de la seva dona i incorporaran al procés intentant ajudar-la o no, això també té la seva història, però molts accepten la frase de la dona de no fa falta que m'acompanyis, que ja vaig jo sola. Quan són els homes els que arriben, no solament accepten que vinguin acompanyats
bé amb
per
tothom,
la seva...
Fins, no?
Bueno, bé, amb la mare, amb la germana.
Amb la romeria.
De dones acompanyant. Vale?
Ja,
i així
ja.
Sembla bé rebre aquest acompanyament i ho accepta meravellosament, però a més és que les dones que estan acompanyant a homes és que insisteixen molt, és no vas a ir sin mi.
Vale?
Tu sol no faràs això perquè jo vull acompanyar-te en això. Llavors, això, si entenem això, això marca un punt de partida molt diferent en el procés.
Has parlat també de moments de vida de les dones, no? No és el mateix, per exemple, una dona, doncs això, als 30 anys, com quan tu vas començar, o una dona als 40, una dona als 50, una dona més gran, no? Perquè els processos són diferents i està passant per períodes diferents de vida. Parlaves de després de ser mares, però hi ha altres moments també conflictius a dir, en la vida d'una dona, és a dir, no sé, quan els fills se'n van de casa, la menopausa, o sigui, moments que veieu que hi ha, doncs, una mica de... encara més conflictivitat, o potser és que s'atreveixen llavors perquè ja ho tenen tot fet i han cuidat a tothom, no ho sé.
Pues mira, ja ho estàs tu portant a la taula, les diferents realitats. En primer lloc, si estem parlant d'alcoholisme, si has trobat dades sobre la quarantena, això fa part del que significa l'alcoholisme en si mateix. Té un silenci clínic més ampli. Què és un silenci clínic? És des de que començo a consumir qualsevol tipus de droga fins que detona, fins que tinc problemes. ¿Vale? Fins que aquest consum de drogues està mostrant problemes. Com que l'alcohol és la nostra droga legal, juntament amb les benzos, molt de temps les persones que estan desenvolupant alcoholisme passen per consumidors i consumidores mig normals. Vale? També hi ha dones que arriben a procés en la cinquantena i més endavant encara, que és quan han cobert tot. Què tenim allà?
Ara ja em puc dedicar a mi, no?
Sí.
Ara que ja ho he fet tot.
Sí. Què tenim allà? Moltíssima vergonya, moltíssima dificultat per obrir-se, per tranquil·litzar-se. Per tant, és imprescindible tenir una sala, com a mínim, que sigui recurrent en el nostre centre setmanal, igual que la resta dels grups, que sigui només de dones. ¿Vale? Perquè serà un lloc molt més amable a l'hora de poder arrencar-se i començar a comunicar les seves coses.
Hi ha la part terapèutica, la part psicològica i després hi ha la part mèdica, no? Tu em deies també, a les dones se les patologitza més i a vegades se'ls donen més medicament. Explica'm això.
Bueno,
perquè és que, clar, em dius tantes coses tan bèsties.
Perquè falta mirada de gènere en tot, en la medicina també. Vale? No és que falti en drogues, falta en tot. Des de la medicina falta mirada de perspectiva de gènere també. S'ha entès allò que és masculí com allò que explica la realitat humana, que això és tenir mirada androcèntrica, i per tant tota la realitat que arriba a, bueno, als metges i les metgesses de capçalera durant anys i a altres especialistes, que ha tingut a veure amb que les dones han pogut estar més en situació de risc en la realitat patriarcal en la que vivim, s'ha anat entenent com que les dones són més problemàtiques i s'ha problematitzat el problema des d'atendre el símptoma i no a l'arrel.
I vols dir que això vol dir que en moments aquests de rehabilitació a vegades estem donant massa medicació que no ajuda en el procés? És a dir, per dir-ho ràpid i malament, si jo prenc cada dia una medicació que em deixa estabornida, i totes aquelles coses que em donen ansietat, por, etc., les tinc una mica domesticades perquè m'estan posant fins dalt d'ansiolítics, llavors no notaré tant que estic deixant l'alcohol, no?
Mm-hmm. Clar. S'utilitza molt un tipus de medicació per parar l'arrel, per parar el símptoma i no l'arrel. Això significa que les dones arriben amb moltíssimes ansietats, amb moltíssimes angoixes. Quan tu dones aquest tipus de medicació, les angoixes i les ansietats paren, però l'arrel del problema no s'està abordant. Vale? És a dir, s'ha d'entendre millor què li està passant a aquella dona per estar tan ansiosa, per no poder dormir. La pregunta és una altra i la derivació és cap a psicologia.
Doncs vinga, unes pastilletes ja corren, no?
Llavors, aquestes pastilletes, algunes d'elles s'enganxen molt. Vale? I a més, només has de llegir un prospecte per veure que són medicacions que són de curta durada i hi ha gent que arriba al centre nostre amb que porten anys medicant-se amb això. Després, és que...
Els amics de l'Orfidal, no? Que porten 40 anys prenent l'Orfidal. I dius, a veure,
clar.
Que aquí tenim un problema, no?
Que ens hi trobem que quan comencem a fer la fase de desintoxicació i, per tant, retirarem l'alcohol i retirarem aquestes medicacions, que el que trobem és que aquestes dones el que necessiten fer llavors és remoure-ho tot. Remoure com es relaciona amb el seu home, remoure com es relaciona amb els seus fills, remoure...
Això és una feinada ingent, no?
Bueno, això és un tractament sencer ben fet.
Doncs Mònica Jiménez, directora de Gena, psicòloga, persona que ha viscut tot això en pròpia pell i, a més, que està ajudant a altres. Mm-hmm. Només puc que felicitar-te. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu i a tots vosaltres.
Merci.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Com més vam obeir, pitjor ens van tractar. Rosa Parks, activista pels drets civils. Don't believe nothing she says, or she's trying to steal you away. She wants you for sale, that's why she's lying on me.
Ho hem comentat abans amb la Mònica Jiménez del Centre Gena. Moltes situacions d'alcoholisme amb les dones estan relacionades amb la violència masclista que han viscut. Violència masclista en sentit ampli. Si parlem d'alcoholisme a Catalunya i d'una rehabilitació accessible per a tothom, per força hem de parlar de Projecte Home, d'aquesta ONG, que té centres repartits per tot Catalunya, i la Clara ha anat a conèixer justament algunes dones que estan acabant aquest procés de rehabilitació, no? I les històries són molt diverses, però tenen un punt en comú, podríem dir.
Exactament. Montse, doncs sí, evidentment no totes les dones que tenen addicció a l'alcohol han patit aquesta violència masclista que deies, però moltes sí. És el cas de la Remedios Muñoz i la Judit Beardo, que totes dues són usuàries de Projecte Home. La Remedios, que ara té 62 anys, va néixer a Cabra, que és un poble de Còrdoba, va venir a Barcelona amb 11 anys, va començar a treballar amb 12 i amb 19 es va casar i va haver de viure amb el seu agressor durant més de 30 anys.
La història de moltes dones,
sí.
Malos tratos, pues yo ya cogí y decidí separarme. Como yo estaba muy mal, bueno, empecé a beber. Por haberme separado yo no podía dormir. Tenía ansiedad, lloraba todo el día. Yo me tomaba ya casi 6 pastillas, 7 de lorazepam para poder dormir, porque yo no podía dormir. Yo en el trabajo estaba muy bien, pero cuando luego yo llegaba a mi casa, pues yo veía lo que me había pasado. Yo había dejado mi casa, me había ido a vivir a otro sitio, había dejado a mis hijos. Uno tiene TDA, tenía 3 o 14 años.
A mi el que m'impressiona de tot el que explica és que, o sigui, aquesta força que tenen les dones, igualment amb tota aquesta situació, d'aguantar a la feina i seguir treballant, eh?
Brutal. I un altre cas diferent és el de la Judit, que té 47 anys, ha treballat al món de l'estètica, al món de la producció d'esdeveniments. És un cas diferent perquè ella va començar a beure d'adolescent en contextos d'oci, de sortir, de prendre alguna cosa, i li anava una mica a èpoques fins que a poc es va acabar enganxant. Però la violència masclista també va tenir la seva influència.
Per mi va ser un maltracte psicològic total. Després vaig passar a un psiquiatre, medicació, per al trencament amb aquesta relació. I, bueno, et donen la medicació i llavors segueixes bevent, medicació, i bueno, llavors ja va explotar tot i, bueno, va venir el moment en què, quan ja bevia, doncs jo volia desaparèixer del món. Va ser molt dur.
Com abans ens explicava la Mònica a l'entrevista, és molt habitual que les dones beguin justament per aïllar-se del que els està passant, eh?
Sí, totalment. Hem parlat força de l'estigma que pateixen les dones que consumeixen i en els dos casos totes dues ho van viure.
siempre me iba donde no me conocieran. Llegó alguna vez que me habían visto, cuando yo fui consciente que me habían visto. Eso fue un palo, ¿no? Porque pensaba, madre mía, qué vergüenza. De hecho, me corté el pelo y dije, ya no salgo más de la casa, porque no era capaz de salir, ¿no?
Al principi era totalment social i després doncs, ja era de portes cap endins. Tu fusques més, no vols que et vegin, ho fas com mig d'amagada, un home es va curar i no passa res, o que begui, no passa res, perquè és un home. Ets una dona i ets alcohòlica per tota la vida, ets el pitjor, com pot ser que t'ho begui tot, que potser no t'ho estàs bevent tot. Tot es magnifica al 100%. Sembla que les dones no tinguem pues, els problemes que tenim, la poca autoestima.
Les dues han parlat de vergonya, de fer-ho amagades. I'd rather be lonely than to lose you. I'd rather be blue than to be all alone. Cause if you tant la Remedios com la Judit expliquen que elles no han viscut el pes que tenen moltes dones d'haver de cuidar molt dels fills mentre consumeixen. La Remedios perquè el més petit tenia 15 anys, la Judit perquè no n'ha tingut. Però diuen això sí que han vist moltes companyes com aquest és un factor que genera molta culpabilitat. Ho explica la Remedios.
Se separan de ella, los padres la amenazan con quitarle los niños que de hecho muchas de ellas vienen porque los niños se los han quitado, no se los dejan ni ver. Yo porque a mí me tocó una edad que mis hijos ya eran grandes, ya estaban criados. Somos las mujeres las que sufrimos y las que lloramos y las que nos queremos poner bien porque nos han quitado los niños porque se supone que somos nosotras las que tenemos que cuidar de los niños.
La cura que fa que vagis tard a rehabilitació i que després vulguis que s'acabi aviat per poder tornar a curar, per poder tenir cura dels altres.
Doncs
és terrible.
Sí. I sovint es parla de les persones alcohòliques com a excloses de la societat, com si no tinguessin remei, però ja hem vist que darrere de cada persona hi ha una història. La Remedios va conviure 10 anys de la seva vida amb l'addicció, la Judit van ser 2, on el consum era especialment preocupant, i en els dos casos, les dues van arribar a un punt que van poder prendre la decisió d'anar a Projecte Home. La Remedios la va ajudar la seva germana i la Judit va ser el psiquiatre qui li ho va recomanar després de diversos ingressos per autolesions. Ara les dues històries han acabat bé. Després d'aproximadament un any en tractament, estan netes, encara en la vida amb tota la força del món i tenen molt clar el missatge amb el que volen acabar. Si estàs en una situació així, no li treguis importància i demana ajuda.
He estado 10 años en consumo, esos 10 años de vida han desaparecido de mi vida, hasta de mis recuerdos. Son 10 años perdidos de la vida. Ya soy mayor, pero bueno, espero ahora con la recuperación viví unos añitos más, ¿no? Y bien como estoy ahora, porque este hombre me ha devuelto la vida.
Que son muy fuertes las donas y que no sabemos todo lo que podemos hacer con la capacitat d'amor, la capacitat intel·lectual que podem arribar a tenir, que tenim que demanar ajuda. Que tenim que parlar, que ja està bé d'estar callades.
Doncs un bon missatge i també, doncs, si algú ens està sentint i té totalment dubtes, que pregunti el seu metge o metgessa de capçalera. No?
Totalment.
És un bon inici. Mm-hmm. Moltes gràcies, Clara Ardèvol.
Moltes gràcies a tu.
El masclisme afecta tothom, sense distinció de gènere. A les dones i els dies ho denunciem cada dissabte a Catalunya Ràdio.
La història de la Remedios i la Judit, totes dues usuàries de Projecte Home, una de les ONGs més importants a Catalunya que treballa per la prevenció i el tractament de les addiccions i concretament de l'alcohol també, però com funciona exactament, on són, què fan i si ens passa o tenim una situació semblant, com ens podem acostar a ells. La Mònica Homs ho ha esbrinat i ara ens ho explicarà Mònica.
Hola, Montse, com estàs?
Bé.
Com molt bé deies, Projecte Home és una ONG que es va crear l'any 1975. Té centres repartits per tot Catalunya. En tenen a Balaguer, en tenen a Tremp i també en tenen a Barcelona o a Montgat. Ells treballen amb persones que tenen addiccions i ho fan a tots els nivells. És a dir, tenen des de centres residencials per persones que estan en tractaments llargs i que necessiten estar-hi tot el dia i tota la nit, fins a centres que són només de dia, fins a programes de reinserció al món laboral per un cop aquestes persones doncs ja estan en els passos de superar l'addicció. Hem estat parlant amb les treballadores de Projecte Home per conèixer-les una mica més i també per veure com ho fan per posar aquesta mirada feminista i aquesta perspectiva de gènere en els tractaments que donen a les usuàries.
És una ONG, com dèiem, això vol dir que és gratuït, no? Com funciona?
No, no és gratuït, els tractaments es paguen. El que passa és que al ser una ONG ningú es quedarà fora del tractament per raons econòmiques, és a dir, hi ha usuàries que no paguen la totalitat del tractament, sinó que paguen només la part que poden assumir en funció de la seva situació econòmica. T'explico una mica com s'hi arriba perquè m'entenguis. Generalment, les persones que arriben a Projecte Home ho fan des de la sanitat pública. De fet, elles estan molt vinculades a la sanitat pública i treballen molt en xarxa a la sanitat pública. Tu te'n vas a la teva metgessa o al teu metge de capçalera, li dius que segurament estàs dins d'una addicció i que vols sortir-ne, i aquest et deriva al CAS. El CAS és el Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències i és la part de la sanitat pública especialitzada en addiccions.
Ja que anem al cap per un constipat, doncs el CAS és aquest Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències que és públic i és allà on t'explicaran els passos a seguir, no?
Exactament, i una de les propostes que es fan des del CAS, en funció dels casos, tot en funció dels casos, doncs és que vagin a una ONG a realitzar el tractament. I una d'aquestes ONGs a les que es pot anar quan tens una visita al CAS, a les que et poden derivar per fer el tractament, és Projecte Home. La majoria de gent hi arriba per aquí. De fet, si tu, per exemple, truques directament a Projecte Home per demanar una cita, segurament et diran que intentis passar pel CAS, perquè ho fan de manera coordinada.
I perquè hi ha una part d'ajut de la ONG i hi ha una part, és a dir, un tractament psiquiàtric i mèdic que has de seguir amb un metge, no?
Exactament. I per això treballen una mica en xarxa. Quan una persona arriba a Projecte Home, se li fan una sèrie d'entrevistes per determinar quin tipus de tractament necessita. La persona encarregada de fer aquestes entrevistes és la Jessica Farias. Ella és psicòloga i va entrar a Projecte Home l'any 2005, així que porta forces anys. La sentim.
No es solo hablar del consumo, que por supuesto, de la conducta adictiva, que por supuesto necesitamos saber las consecuencias que le ha traído, cuál es el patrón de consumo, la función que cumple, sino que todas las otras áreas a nivel de salud, tanto física como mental, a nivel de ocio y tiempo libre. ¿Hago algo? ¿Me levanto? ¿No me levanto? ¿O sí que llevo una vida normalizada porque todavía trabajo o tengo un trabajo y funciono? ¿Cómo es mi ocio? ¿Si me protejo o me genera riesgos, ¿no?
Això és molt important i sobretot aquestes preguntes de relació, com ens deia abans la Mònica, perquè per les dones tot l'entorn és importantíssim, no?, a l'hora de les addiccions.
Sí, exactament, i de fet és molt important però també per determinar el tractament, perquè també es veu quin tipus de tractament pot o està disposada a fer la persona que tenim davant. Un cop fet aquest primer contacte i determinat una mica el tipus d'acompanyament que es donarà des del projecte, entra en acció, diguem-ne, tot l'equip de Projecte Home, on hi ha psicòlegs, com la Jessica, però també hi ha educadores, treballadores socials i tot un seguit de professionals. I també hi ha un gran gruix de voluntaris i voluntàries. De fet, l'any 2022 n'hi va haver un total de 141.
Tenemos desde un voluntario que nos ayuda en el huerto, porque sabe de huerto, es un huerto terapéutico en el centro que tenemos en Montgat, a un voluntario o voluntaria que tiene una formación y entonces a lo mejor hacen un taller o acompañan en una actividad deportiva o acompañan una persona a una visita médica porque no tiene esa persona quien le acompaña.
Vaja, voluntaris, però també professionals, eh? Tota aquesta barreja que fa que Projecte Home funcioni des de tants anys i amb èxit. Would you like to learn to sing? Would you like to sing my song? Would you like to learn to love me best of all?
Abans parlàvem de que la Jessica Farias és una de les psicòlogues de Projecte Home. Però no només això, perquè ella, des de l'any passat, també és la coordinadora de la Comissió de Gènere.
El que s'han adonat de la importància, no?, de fer un tractament específic per les dones i de què necessiten.
Un lenguatge no sexista, des d'un plan d'igualtat, un protocolo contra el acoso, una serie de cosas que tienen que ver con la entidad, pero por otra parte tienen que ver con el trabajo que hacemos con las personas en tratamiento y poder potenciar en que más mujeres puedan pedir ayuda, porque sí que nos pasa que piden más ayuda más hombres que mujeres.
El tema del que ja heu estat parlant amb la Mònica, amb la Clara, que és que a les dones els costa molt més anar a tractar-se, hi ha un percentatge molt més baix de dones, i no perquè no hi hagi problemes de drogodependència amb les dones. Quan en parlàvem amb la Jèssica, m'explicava que les dones moltes vegades relacionen l'alcohol amb un petit premi o amb una espècie de gasolina que necessiten per continuar el dia. Això té a veure amb la càrrega de cures que en la majoria d'entorns familiars acaba a les esquenes de les dones de casa.
El otro día hablaba con una mujer y le preguntaba, ¿no? Porque claro, trabajas por la mañana, te cuidas de tus hijos y por la tarde llegas a casa y me dice, sí, quiero desconectar. Y le digo, claro, porque después, ¿qué queda? Y me dice, seguir tirando con el funcionamiento de mi día a día, que a lo mejor es ordenarse.
Això fa pensar en quina situació estem les dones perquè necessitem aquesta benzina per poder continuar, que és molt diferent de l'ús, de l'addicció que en fan els homes, que el fan des del plaer, no? Mònica Homs, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Montse, moltes gràcies.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Megan Rapinoe, futbolista. No crec que hi hagi cap manera perfecta de protestar. Between crucifix and the Hollywood sign, we decided to get hurt. Now there's a few things we have to burn.
Hem parlat amb dones en rehabilitació i dones que han acabat el procés, però hem de parlar de dades també, de per què afecta l'alcohol a les dones i de quina manera els afecta. Els estudis ens diuen que les dones són més vulnerables als efectes de l'alcohol. D'això ens porta les dades, la científica d'aquest programa, la Cristina Sáez. Científica, hola. Com estàs?
Hola, Montse. Doncs les dones consumim menys alcohol que els homes, almenys a Catalunya. El darrer informe, amb dades del 2019, els catalans vam beure prop de 11 litres d'alcohol pur per habitant major de 15 anys. Les dones de mitja vam beure 5,5 litres i els homes el triple d'aquesta quantitat. I tot i que vam beure menys, com dèiem, nosaltres les dones som molt més sensibles als efectes negatius de l'alcohol.
El desarrollo del proceso adictivo es más rápido en las mujeres. Tenemos más peligro a la hora de empezar a consumir, a tener efectos, a que estos efectos sean más intensos y a que al repetir el consumo pasemos de un uso recreativo estándar a un uso peligroso y adictivo. Pero también hay que decir que los estudios que se han hecho clásicamente no se utilizaban hembras. Muchos de estos efectos han quedado un poco escondidos por el hecho de que, como no estudiamos con hembras, pues no sabemos lo que ocurre con ellas.
Sentíem l'Olga Valverde, catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra, al Departament de Ciències de la Salut i especialista en neurobiologia del comportament. Ella ens explicava que les dones tendeixen a tenir més probabilitat de patir una ressaca o de tenir desmais degut al consum d'alcohol que deixen lapsos a la memòria. Lucía Hipólito, professora titular de la Universitat de València, ens explica per què hi ha aquestes diferències entre homes i dones quan consumeixen la mateixa quantitat d'alcohol.
Una mateixa quantitat d'alcohol distribuïda en el cos d'un home, més gran i en més massa, percentualment siga menys que en el cas del cos d'una dona. També és de veres que diferències a l'hora del metabolisme poden donar lloc a diferències importants a l'hora de estos efectes que diríem més de tipus agut després d'una borratxera.
Potser aquí hem de fer un petit incís per explicar exactament què fa l'alcohol al cervell. És una droga que afecta el sistema nerviós central, el bloqueja, i això és com si rebaixés la nostra capacitat d'autocontrol. Perquè ens entenguem, això és el que ens provoca aquella sensació d'eufòria inicial, de desinhibició. De fet, sovint a les sèries i a les pel·lícules es veu sempre un personatge que ha de fer alguna acció que requereix cert valor i el que fa és fer un beure, no?, abans d'enfrontar-s'hi.
I no només a les pel·lis, perquè a més jo crec que l'ús de l'alcohol per això, per dèiem, per divertir-se o fins i tot per prendre decisions fortes sempre ha estat tan present i està tan assimilat a la cultura, no?
Sentim ara la Lucía Hipólito, investigadora de la Universitat de València, que ens explicarà exactament què és el que està fent la molècula de l'alcohol en el nostre cervell.
Quan arriba al cervell, té interaccions en les cèl·lules del cervell i produeix, per exemple, l'amor neuronal. També té la capacitat d'activar unes àrees del cervell que les coneixem com el sistema de reforç.
Aquest sistema de recompenses de què parla la Lucía el compartim tots els mamífers i ens premia cada vegada que fem alguna conducta que garanteixi la nostra supervivència i ens fa una descàrrega de dopamina, que és una hormona relacionada amb el plaer. Però l'alcohol, està clar, no contribueix de cap manera a la nostra supervivència.
És com si tinguérem un hacker que està activant un nucli que no hauria d'activar-se.
Quan bevem amb freqüència i quantitats elevades, es produeixen canvis permanents al cervell, que fan que encara siguin més sensibles als efectes de l'alcohol. Però per què algunes dones acaben desenvolupant una addicció i d'altres no, no se sap del cert. Segurament intervenen factors genètics, però també, i important en les dones, socials. I've seen the world, done it all, had my cake now. I am
man's brilliant. En les dones, l'alcohol produeix més danys neurològics i en certes etapes de la vida l'impacte de l'alcohol en el cervell de les dones és dramàtic. Jo m'imagino, sense haver llegit cap estadística, que en el moment de la joventut, no?
L'adolescència, sí, que encara tenim el cervell en formació. De fet, recuperant aquell informe que hem comentat al principi sobre el consum d'alcohol a Catalunya, un de cada 5 joves, d'entre 15 i 29 anys, s'ha emborratxat els darrers 30 dies. Moltes més noies que nois. A banda d'això, fixa't aquesta dada que és molt interessant, més de la meitat de les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues estan directament relacionades amb l'alcohol. I el 7% d'aquestes urgències hospitalàries està protagonitzada per menors d'edat. I aquí la proporció de dones és el triple que la d'homes.
Resumint, que dels comes etílics que hi ha als hospitals de Catalunya, el triple són noies menors?
Dels comes etílics de menors que arriben a urgències, el triple són noies...
Déu-n'hi-do.
Sí. A més, s'ha vist que l'impacte que té l'alcohol en el cervell de les dones adolescents és brutal. Afecta a la seva presa de decisions i a la seva memòria. I aquests efectes apareixen de manera molt més ràpida en les dones adolescents que en els homes adolescents.
Però llavors, si les dones som més susceptibles a consumir alcohol i enganxar-nos-hi i desenvolupar aquesta addicció, per què hi ha més homes amb alcoholisme que dones, no?, segons les dades?
Doncs això és el que li vaig preguntar a l'Olga Valverde, neurocientífica de la Universitat Pompeu Fabra. I ella m'apuntava factors socials.
Les mujeres normalmente van tarde, van cuando ya la enfermedad está muy avanzada, van muchas veces a lo mejor porque han tenido un problema de tráfico y van llevadas por un juez, suelen ir solas, muchas veces a escondidas, ellas no quieren acudir a la asistencia sanitaria porque tienen el riesgo de perder a sus hijos cuando tienen hijos a su cargo y por tanto a nivel social las mujeres siempre nos hemos, por aprendizaje, por entorno familiar y por las consecuencias del consumo, nos hemos retraído en el consumo de sustancias, pero no es que seamos menos vulnerables, justamente lo somos más.
El que està clar és que el consum addictiu d'alcohol en les dones provoca molts més danys en el seu organisme que en els homes.
Nos encontramos con muchos efectos secundarios que podríamos decir más bien, le llamamos comorbilidad, es decir, cuando una enfermedad conjuntamente aparece otra. La incidencia de comorbilidad en las mujeres que consumen alcohol es muy elevada. No sé si es debido a esta mayor vulnerabilidad de desarrollar otras patologías o si es porque este colectivo de mujeres realmente llega en una situación peor a la hora de recibir tratamiento.
L'impacte en salut mental és molt evident. La majoria d'homes que consumeixen alcohol en algun moment acaben desenvolupant una depressió. En el cas de les dones, Montse, sempre acaben tenint-ne.
Las mujeres ya de por nosotras mismas tenemos, eso sí, una mayor incidencia de depresión que en el caso de nuestros compañeros varones. Y de ahí que el consumo de alcohol en mujeres es que prácticamente en el 100% nos encontramos con procesos depresivos, que son muchas veces muy difíciles de identificar cuál ha sido primero, porque muchas mujeres empiezan a consumir alcohol como un efecto ansiolítico, ¿eh? Porque para disminuir la tensión, para disminuir un mal día, para disminuir una mala relación, para disminuir lo que sea. i a partir d'aquí se desenvolupa l'addicció.
Aquesta compensació de la que parlàvem abans amb la Mònica. En el cas de les dones, a més, s'ajunta que moltes vegades hi ha una hipermedicalització, ens mediquen més, no? I s'ajunta com una mena de còctel molotov, podríem dir, no?
Lógicamente, si nosotros estamos tomando ansiolíticos, antidepresivos y los mezclamos además con alcohol, pues el cóctel todavía nos lleva más a situaciones de depresión a nivel del sistema nervioso y por tanto a, bueno, pues a una situación pues difícil, ¿no?, de salir, porque podemos incluso encontrar con consumo de distinta sustancia en el mismo momento.
Tot i que, com estem dient, els efectes de l'alcohol sobre les dones són més greus, també hem dit que no s'han estudiat prou, però és que tampoc no s'han estudiat els tractaments farmacològics i d'acompanyament per veure si tenen la mateixa efectivitat en les dones per evitar les recaigudes.
Vaja, que tornem al cap del carrer, falta perspectiva de gènere en la ciència i tornem a ser allà mateix.
Però hi ha llum a final del túnel.
Sí?
Tant l'Olga Valverde com la Lucía Hipólito em deien que ha faltat aquesta perspectiva de gènere en la ciència, però que ara les coses estan canviant. Doncs... massa lentament, potser, però estan canviant.
Esperem, esperem. Moltes gràcies.
A tu.
La setmana que ve.
La setmana que ve.
En aquest programa d'avui hem posat en relleu la importància de la perspectiva de gènere en les addiccions. Que terrible que un cop més la violència masclista sigui la porta a moltes addiccions de les dones. Ens falta autoestima, segur, l'hem de treballar, però no s'infla com un matalàs de platja. Cal una feina i una societat que ens acompanyi.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible Susana Ortega, Cristina Sáez, Clara Ardèvol, Mònica Oms, Rosa Silluer i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem amb la veu meravellosa d'Amy Winehouse, que és el trist exemple del que pot fer l'alcohol en una dona. Amy Winehouse no hi va arribar sola. L'abús i la violència per part de la família i parella li van obrir la porta. Totes, algun dia, hem begut per tapar el dolor. Demanem ajuda, si la necessitem. Fins la setmana que ve, oients. With him.